L'Observatori. Un tros de ciència a Ràdio 4. Anna Banyeres.
Bona tarda, salutacions i benvinguts al Temps i l'espai de la divulgació científica i del coneixement de la recerca que es treballa a casa nostra i que anem descobrint setmana rere setmana conversant amb els investigadors i els laboratoris sense intermediaris. Amb aquesta premissa, avui us proposem conèixer què? Doncs, en primer lloc, un treball que té un nom ben significatiu, el projecte Ruta Ringo Rango a les Planes, que compta amb l'aval i el suport dels agents municipals, però també dels veïns que col·laboren interaccionant amb els investigadors. Es tracta de reutilitzar una xarxa de camins utilitzada antigament per a millorar l'accessibilitat al barri amb grans desnivells a causa del tram ferroviari, tot i que només és, avisem, part d'un gran projecte, el pas a pas que treballa l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès. Tot un exemple d'interactuació, però que no és l'únic d'aquesta tarda, perquè el segon treball que us presentarem va en la mateixa línia, i ara veureu per què. Un grup de residents del Centre d'Atenció Primària Xafarines de Barcelona Ciutat ha demostrat que la dansa aplicada com a teràpia pot reduir els nivells d'ansietat. Així ho han pogut constatar un grup de dones d'entre 55 i 65 anys que durant 3 mesos han participat en la investigació. Acció i reacció, aquesta és la conclusió que avui podrem extreure d'aquest observatori que comencem ara mateix.
L'Observatori a Ràdio 4.
Durant aquest mes de maig s'ha portat a terme el projecte Ruta Ringo Rango, en el qual s'han construït unes escales en un dels trams amb més desnivell de la població. Parlem de les Planes. Aquesta activitat ha estat emmarcada dins de la plataforma Pas a Pas i del taller de projectes urbanístics de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès de la Universitat Politècnica de Catalunya. En Bernat Colomer és arquitecte per la UPC, és un dels instigadors d'aquest projecte i, a més, és membre del col·lectiu ArcBac. Bernat Colomer, molt bona tarda.
Bona tarda.
Projecte Ruta Ringo Rango. Construir escales mecàniques per salvar aquests grans desnivells d'aquest punt de la ciutat, però molt concretament el que té un accés més directe amb la comunicació ferroviària.
Sí, no són escales mecàniques, són escales manuals que el que intenten és recuperar antics traçats que de manera natural s'havien format en territoris amb molt desnivell, doncs per tal de solventar les necessitats de mobilitat dins d'un territori, no? En aquest cas, un territori com les Planes, on el seu origen, bàsicament, és d'autoconstrucció.
A més, unes escales fetes amb un material reutilitzable.
Sí, exacte. El que es pretén, són projectes que surten des de la investigació, dins de l'acadèmia, llavors, per tant, amb pocs recursos, fan els estudiants. Llavors, per tant, es busca, en el context, en l'entorn proper, materials que es puguin reutilitzar. En aquest cas, provetes de formigó són materials que un cop, ha passat la seva inspecció i ha perdut, el seu valor, és completament un residu, no?, que es reutilitza per utilitzar, com a esglaons al llarg de l'escala.
A més, tenim entès que aquestes provetes de formigó també tenen molta presència en aquest territori.
Sí, vull dir, en aquest i en tots els que s'ha construït, no?, degut, a la bombolla immobiliària, aquestes provetes en tenim moltíssimes. Eren testimonis, a cada vegada que es feia una formigonada, surten aquests testimonis que s'han de guardar un temps, però passat aquest temps es converteixen en residu.
Aquest és un projecte que forma part d'un conjunt de projectes que té a veure amb aquesta interacció entre la universitat i entre la mateixa població, entre la mateixa ciutadania, una interacció de coneixement.
Correcte. Aquests projectes i altres, enfocats també en ciència energètica, estan emmarcats dins de la plataforma Pas a Pas, una plataforma, impulsada des de la universitat, impulsada com a projecte d'investigació. El que pretén és generar una plataforma de regeneració, buscant l'empoderament per la gent, però fent aquest apropament entre la investigació i l'acadèmia, és a dir, utilitzar tots els recursos investigatius i formatius dels estudiants, en aquest cas universitaris, per donar resposta a necessitats reals, útils i pertinents.
De totes maneres, Bernat Colomer, abans de començar amb tots els respectius projectes que s'emmarquen en aquest pas a pas, s'ha fet un diagnòstic de la població, sobretot en qüestions energètiques.
Sí, el que s'ha pretès, diguem, doncs fer una anàlisi previ, no? una diagnosi, doncs el màxim de rigorosa i aproximada a la realitat que teníem, no? Per tal de poder donar doncs respostes doncs molt més ajustades.
Com s'ha fet aquesta radiografia del barri de les Planes?
Doncs bàsicament a partir de dades molt subjectives, és a dir, normalment estàvem acostumats, doncs havien acostumat a obtenir dades de manera objectiva, és a dir, buscar informació a partir d'enquestes o dades que hi havia, doncs el que no has ben fet, a part d'això, és anar a caminar pel barri, no? Parlar molt amb la gent, doncs integrar-te en la comunitat i fer tot aquest procés, diguem, per extreure doncs aquestes dades més subjectives que t'aporten més intuïcions.
I amb tot el que s'ha aconseguit és buscar aquelles fórmules per millorar tant en qüestió energètica com d'habitabilitat d'aquests veïns.
Sí, correcte. El que es pretén és buscar aquesta autoregeneració en el barri, que s'inclou, diguem, recursos del camp ambiental, energètic, social i econòmic.
I això s'ha fet, com dèiem, en aquesta interacció amb els mateixos veïns. Són aquests veïns els que també hi han col·laborat, oferint-se sí. que poguéssiu fer aquesta diagnosi.
Sí, correcte. És a dir, tot això el que busca és a través de l'empoderament, és a dir, fomentar la no dependència, diguem, de les institucions per donar resposta a les necessitats i, per tant, els veïns s'introdueixen des de diferents perspectives en tots els processos. Per exemple, doncs, en el projecte concret de rehabilitar habitatges en precarietat energètica, doncs, utilitzant plans d'ocupació de gent dins del barri que estava a l'atur. No?
I a part de l'habitatge, i a part d'aquest entorn, com explicàvem al principi d'aquest projecte Ruta Ringo Rango, que és millorar l'accessibilitat en aquest tram del barri, també s'han treballat totes les qüestions que tenen a veure amb el que és la pròpia energia, és a dir, la climatització, tot el que té a veure amb el medi ambient, en definitiva.
Sí, de fet, un dels pilars, diguem, de projectes concrets dins d'aquesta plataforma és el projecte energètic, que per les condicions, diguem, originàries del barri, un barri, com he dit abans, autoconstruït, on l'estructura física doncs, té moltes mancances, un nivell constructiu, doncs el nivell de pobresa energètica o precarietat energètica doncs, era molt elevat i, per tant, doncs, diguem, s'ha actuat molt en aquest sentit, en intentar doncs, combatre doncs, aquesta situació que al final no és només una falta de confort per l'usuari, sinó que també doncs, té implicacions a nivell de gastos públics com a nivell de sanitat. No?
Aquests són alguns dels projectes que s'han treballat fins ara, marcats, com dèiem, aquest pas a pas. M'imagino que anirem fent més passes.
Això esperem. De moment estem fent un pas més, que és intentar implementar doncs, una infraestructura efímera, pública, dins del barri, que pugui ser com a plataforma per donar resposta a aquests projectes des del mateix territori.
Hem parlat d'aquesta interacció entre la comunitat científica i els veïns, amb el suport, en aquest cas, de l'administració municipal. No sé si els mateixos veïns ja us proposen directament intervenció.
Bueno, és un procés lent d'integració en el que encara hi som, però sí que és veritat que doncs, en tots els processos de decisió i de proposta, diguem, els veïns sempre estan convidats i participen sempre. No? Llavors, bueno, les decisions que es prenen sempre estan en consens amb ells constantment. També perquè moltes vegades doncs, els projectes surten doncs, gràcies a l'ajuda d'aquests veïns, no? que t'ofereixen doncs, mira, doncs, cada un doncs, el que pot, no? per aconseguir doncs, que tot estigui endavant. Entenen que tot és un buscar un benefici per tots, no? No és només un benefici polític o econòmic, sinó que bueno, és realment un benefici per tothom.
Projectes de rehabilitació de la comunitat, siguin energètics, siguin socials, siguin ambientals. En Bernat Colomer és arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya, un dels iniciadors d'aquest projecte Pas a Pas. És també membre del col·lectiu ArcBac. Nosaltres agraïm des de l'Observatori aquí a Ràdio 4 que hagi explicat els detalls d'aquest projecte, que sens dubte és un projecte molt local, però que es pot ser extrapolable a moltes altres comunitats perquè el benefici, sens dubte, doncs, afecta a tots plegats. Moltíssimes gràcies i molta sort en propers projectes.
Moltes gràcies.
L'Observatori. La ciència té vida. A Ràdio 4.
Continuem parlant d'un altre tipus d'acció interactual. La càtedra Repsol de la Universitat de Lleida i el Consorci per a la Promoció Econòmica Global Lleida han signat un conveni que permetrà als investigadors analitzar anualment l'activitat emprenedora i la creació d'empreses a les Terres de Lleida. A més, es tracta de contextualitzar-les en l'àmbit català i internacional, amb la voluntat, expliquen els seus impulsors, de contribuir a optimitzar els esforços dels emprenedors i de les institucions. El director de la càtedra Repsol de la Universitat de Lleida, Joan Ganau, ha explicat que la sistematització en la recollida d'informació i l'anàlisi que suposaran els informes permetrà no només aprofundir en els factors d'èxit i fracàs del procés emprenedor, sinó optimitzar les eines d'ajut a l'emprenedoria ja existents. També es posarà especial atenció a l'emprenedoria innovadora, és a dir, aquelles noves empreses que es creen en sectors innovadors o intensius en coneixement i tecnologia o que suposen una activitat innovadora en un sector tradicional.
Jo crec que aquesta visió de saber qui vol emprendre i per què els que sí ho arriben a fer i per què aquells que no tots, però serà una mica què és el que es pot corregir, perquè al final des de l'administració pública s'està oferint un ajut que, doncs, com més afinat sigui, més èxit tindran.
Des de Global Lleida, el seu director Oriol Oró afegia que a més permetrà treballar acuradament els perfils.
Tota aquesta feina que es fa, que és molta i continuada i que dona molts bons fruits, doncs la podrem plasmar en un document que ens permetrà visualitzar-ho i d'una altra forma ens donarà la informació per poder treballar més acuradament, no? Una informació doncs, de perfil d'emprenedor, de rates de creació, de tipologia de projectes, d'internacionalització, creació d'ocupació, és a dir, ens donarà una sèrie de variables importants de quins són els resultats i quins són els sectors i el perfil dels emprenedors que estan dinamitzant l'economia lleidatana. I, per tant, doncs, ajustar tots aquests programes de forma més acurada a les necessitats i als perfils d'aquesta gent.
El rector de la Universitat de Lleida, Roberto Fernández, en definia l'acord com d'una especial transcendència dins la història de Global Lleida. També destacava que el conveni respon a la voluntat de la universitat de transferir el coneixement sobre la realitat.
La Universitat de Lleida aspira a ser l'intel·lectual orgànic, aquella institució que faci les investigacions i els estudis sobre la realitat, perquè després la classe empresarial i la classe política pugui prendre unes decisions basades en un coneixement objectiu de la realitat.
L'Observatori emetrà dos informes l'any, un de semestral, un d'anual, on es recollirà el perfil dels emprenedors, les tipologies i els aspectes del procés de creació dels seus projectes, les ràtios d'èxit de les empreses creades, de la seva supervivència, el grau d'internacionalització, així com la creació i d'ocupació que generen.
L'Observatori. La ciència té vida a Ràdio 4.
El Centre d'Atenció Primària Xafarines de l'àmbit d'Atenció Primària Barcelona Ciutat de l'ICS va acollir d'octubre a desembre de 2014 sessions de dansa com a teràpia per reduir l'ansietat com a fase central de l'estudi pilot del grup de residents d'aquest centre de salut, un estudi de recerca presentat fa poc i un cop avaluats els resultats post-intervenció. Marta Arbolí és metgessa resident i líder d'aquest estudi. Marta Arbolí, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'estudi pilot, dansa i ansietat a l'atenció primària. Podem concloure que és un bon alleugeridor de l'ansietat?
Sí que ho podem concloure. De fet, els resultats van ser molt positius i el resultat és que la dansa pot servir com a teràpia per millorar l'ansietat.
Com neix la idea de treballar aquesta dansa com a teràpia per intentar reduir aquests nivells d'ansietat?
Doncs primer de tot neix de que ens donem compte que el trastorn d'ansietat és molt, molt prevalent. En atenció primària, especialment, és un dels motius més freqüents i especialment en dones. Llavors vam veure que, especialment en les dones de 55 a 65 anys, eren les que patien més el trastorn d'ansietat i vam decidir agafar aquesta població per començar a fer les sessions de dansa. La idea de fer dansa és perquè jo de sempre també he fet dansa i dansa contemporània i estava segura de que això podia funcionar. I llavors doncs, vam decidir doncs, portar-ho a terme de manera sèria fent un estudi.
Imagino que calia buscar, per tant, aquelles dones que realment doncs, volguessin sumar-se a aquest estudi, a aquesta recerca. Quina va ser l'acollida d'entrada?
Doncs d'entrada vam seleccionar totes les dones que tenien el diagnòstic d'ansietat i llavors els hi vam passar un test per comprovar que en el moment actual també estiguessin en situació d'ansietat important i llavors els hi vam oferir la possibilitat voluntària de participar en aquest estudi. Podien dir que sí, podien dir que no, els explicàvem tot i un cop decidien entrar, després d'estar informades, doncs els hi fèiem firmar el consentiment informat.
I com s'ha desenvolupat aquest estudi? Com ha anat?
Doncs és un estudi de que el realitzàvem en el mateix centre, a l'aula polivalent del centre de Xafarines. Ens reuníem una vegada a la setmana, els dimarts, i fèiem una hora setmanal, cada dimarts, durant 3 mesos ho vam fer.
I com era aquest tipus de dansa?
Vale, doncs les sessions les dinamitzava jo mateixa. Primer fèiem una estona de calentament i després hi havia unes pautes molt simples que jo donava, però bàsicament el moviment i l'objectiu era que elles mateixes creessin el moviment de la manera com es sentissin més còmodes. O sigui, no, l'objectiu no era fer una coreografia, sinó l'objectiu era que es movessin i que intentessin arribar-se a expressar a través del moviment.
Clar, m'imagino que aquí el que feia sobretot era alliberar-les mentalment justament perquè estan realitzant una activitat en les que se sentien còmode.
Exacte, o sigui, en el grup ja hi havia una bona cohesió de grup, que això també al principi doncs, ja va funcionar bé, però es va anar intensificant durant tot el procés, i llavors un cop te sents bé en el grup i estàs ben acollit, doncs tu pots començar a experimentar que el fet de moure't alliberes moltes tensions, tant musculars, i per tant és un treball físic com també psíquic, perquè t'allibera tensions i et sents després molt més alliberat. Poden sortir emocions també al llarg d'aquest procés.
Doctora Arbolí, han estat 10 sessions durant tot aquest període treballant amb aquest grup de dones que patien, doncs, ja estaven diagnosticades d'ansietat, però en quin percentatge s'ha pogut confirmar que redueix aquest estat d'ansietat?
Doncs el que ha vist l'estudi és que es reduïa un 33%. De totes maneres, això era un estudi pilot. Val? Això vol dir que vam seleccionar un nombre de persones petit, eren una nena de 30, que vol dir que la prova s'hauria de portar a terme en una segona fase amb molta més gent per arribar a treure'n conclusions definitives. Per això en diem prova pilot, però de totes maneres que els resultats ja siguin tan significatius, estadísticament significatius, és molt bon senyal. Ens indica que podem seguir per aquest camí.
I també hi ha una altra qüestió important, a banda d'una tercera, però en aquest cas la segona, és l'adherència, no? El fet de que les pacients s'hi hagin implicat i, a més, fins al final.
Exacte, també vam comptar a veure quina era l'adherència de les persones al llarg de la intervenció. I vam veure que de les 10 sessions, doncs el 90% de les participants doncs assistien a més d'un 90%, o sigui, a quasi totes que només en fallaven una. O sigui, realment el 90% de les participants van assistir a totes, menys una, que sempre pot passar que pot fallar per alguna cosa.
Clar. En tot cas, això volia demostrar doncs, que realment se sentien bé, que els aportava benestar, que era en definitiva un dels objectius. I la tercera qüestió que no m'agradaria deixar de comentar és l'absència d'efectes secundaris.
Exacte. Una de les coses que ja d'entrada molta gent s'animava a participar és que deien, bueno, molt a perdre no hi tinc res. Segur que serà almenys no com un medicament que moltes vegades pot tenir efectes secundaris. No vol dir que sempre passi, però pot passar. En canvi, a nivell de la dansa, doncs tot és positiu. A nivell físic, avantatges cardiovasculars, de tonificar i també ja els més psicològics, del benestar, sentir-te en un grup, moure't lliurement, sentir-te més, doncs, lliure amb el moviment.
Clar.
Molt positiu, la gent li va agradar molt.
Clar, ara ve la segona part, doctora, que és el fet de... S'han fet 10 sessions i aquestes pacients n'han reclamat més?
Sí, sí que n'han reclamat més. De fet, ens van dir que perquè no seguíem el grup i els vam haver d'explicar que, bueno, que això era un estudi, que havíem de parar per llavors valorar els resultats, treure'n conclusions i després pues, ja pensaríem a veure com ho podem seguir o com ho podem implantar o de quina manera podem ara enfocar aquesta teràpia, però que de moment era un estudi i que havíem de parar aquí.
I amb els resultats damunt la taula, ara què?
Doncs això és una bona pregunta, que de moment, cert, no sabem res, però ganes sí que tenim d'intentar continuar amb aquesta línia, doncs intentar treure'n conclusions més fermes, que no sigui ja una prova pilot.
Clar.
De fet, el presentem en un congrés a Amsterdam també, aquest estudi, o sigui que a poc, a veure què podem anar fent.
I han rebut alguna mena d'input des d'altres centres d'atenció primària? D'intentar doncs... copiar aquest model i intentar doncs, fer-lo més ampli, fins i tot en la mostra?
Doncs de moment no, de fet no ho hem rebut. Clar, això va ser una idea que va sortir des del grup de residents, vale? Jo el vaig liderar, però va ser com un estudi molt... que a poc ha anat tenint forma, però que la idea va ser com el projecte de final de residència d'un metge de família. Llavors, ara la idea és fer-ho créixer, a veure com podem seguir per aquesta línia, perquè la veritat és que ens ha sorprès a tots dels grans resultats.
Doncs nosaltres des d'aquí, des de l'Observatori a Ràdio 4, esperem haver contribuït a fer-lo créixer una miqueta més i a que sigui extensiu a la resta de centres d'atenció primària, perquè, sens dubte, el benefici al final on acaba és en aquestes pacients que pateixen ansietat. Doctora Marta Arbolí, metgessa resident, líder d'aquest estudi que s'ha realitzat en el Centre d'Atenció Primària de Xafarines de Barcelona. Moltíssimes gràcies, enhorabona pels resultats i molta sort en els propers projectes.
Moltes gràcies.
Gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Amb aquests bons resultats d'una recerca feta ben a prop, posem el punt i final al temps i l'espai del coneixement que ens proposa l'Observatori a Ràdio 4. Abans, però, volem felicitar i donar l'enhorabona als científics catalans Josep Brugada i Josep Peñuelas, que han estat distingits aquesta setmana amb els Premis Jaume I en les seves categories de Medicina Clínica i Protecció del Medi Ambient, respectivament. Justament, la feina que intenta recollir aquest programa a l'Observatori. La setmana vinent tornarem amb una nova edició que ens acostarà estarà a més investigació en conversa directa amb els seus responsables. Fins aleshores, rebeu una salutació dels que ha fet possible aquest temps de divulgació a les vies de sol Adolfo Rosado, dirigint i presentant Anna Banyeres. Gràcies i bona setmana.